Bona nit, som la Nieves Martínez i la Susana Solans. Ens trobem en aquest espai anomenat Celavi.
Via, via, neanche questo tempo grigio.
On us proposem baixar el ritme i deixar-vos portar.
It's wonderful, it's wonderful.
Per tractar d'entendre com ser i estar millor dins d'aquest curiós embolic que anomenem vida.
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti rega.
Bona nit a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquest punt de trobada que pretén molt humilment explorar la riquesa i possibilitats del món que habitem. Avui parlem de llenguatge inclusiu i, com sempre, la Nieves i jo mateixa, la Susana, us conviden a ser la bé.
Doncs bona nit, Susana. Bueno, primer de tot, espero estar a l'alçada, perquè em fa mal el...
Ai, sí, pobreta.
Però bueno, dit això, aquesta nit, doncs, una mica fem el tret de sortida per parlar del 8M del 2026 i veure, doncs, quines són les propostes de les entitats locals, entre d'altres. Sempre hem de dir que són força interessants, molt treballades i necessàries, com sempre, no? Doncs per donar aquesta visibilitat. En un món que últimament sembla, doncs, molt hostil i que vol una altra vegada donar passos enrere, això és el que sembla. I com sempre, un d'aquests passos enrere és la dona i els seus drets, no? Les dones que volen que tornem a estar amagades. Dit això, avui parlarem de com el llenguatge construeix també la història. I quan vaig parlar amb la nostra convidada, que ara presentarem, hem d'explicar, doncs, una mica com sota el títol del llibre de Carmen Junyent, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, el títol ja m'agrada molt, ens explica com anar contra la dictadura lingüística i què significa incorporar la perspectiva de gènere en la manera d'expressar-nos. Aquest llibre és una obra que recull la articles i reflexions d'una setantena de dones lingüistes catalanes sobre llenguatge, gènere i discurs. La seva temàtica principal planteja un debat crític sobre l'ús del llenguatge inclusiu o no sexista, doncs, per exemple, amb aquest desdoblament de gènere com benvolgudes i benvolguts, formes neutres, etc. I qüestiona si aquestes formes lingüístiques aporten realment igualtat o si es converteixen en una imposició política que desvia l'atenció de problemes reals de desigualtat. He de dir que a mi això, jo no me l'havia parar a pensar, eh? I, bueno, doncs l'autoria, tot i ser feminista, considerava que el masculí genèric i l'estructura de la llengua no exclouen les dones i que formen noves d'escriure'n i, bueno, una mica que no garanteixen aquests canvis o realment un canvi social, Susana, no? Aquest llibre en el seu moment, doncs, va generar debat i polèmica tant en cercles acadèmics com en xarxes perquè toca qüestions sensibles sobre la llengua, la identitat i la igualtat de gènere. I és important que ja proposava, doncs, també aquest diàleg crític necessari sobre com es parla i com s'escull en relació amb el gènere i si aquests canvis realment contribueixen a aquesta igualtat social. Crec que és un debat molt, molt interessant.
Molt interessant, i a més sabem tots, i a vegades ho hem parlat aquí en altres moments, no? Com el llenguatge construeix la teva realitat. Allà, tot el que puguis explicar, es van ampliant la sensibilitat, no? Així que és interessant aquest exercici. Llavors jo m'he parat a pensar una mica realment què significa per mi aquest terme de llenguatge. En aquest cas, el que jo he reflexionat una mica era sobre llenguatge no sexista inclusiu, i que no carregui aquest lastre d'una idea tan líquida i estranya on tot val, tot és igual d'important, que jo també em perdo una mica. I no, el primer que, des del desconeixement, però el primer que intueixo és que no ha de ser una llista de normes rígides o una imposició gramatical, perquè abans, si no, ja ens anem perdent, sinó més bé un exercici de consciència i de respecte emmarcat amb tres coses que jo crec que tenen sentit, almenys per mi, no? Un seria la visibilitat, és a dir, ser conscient de que allò que no s'anomena especialment sembla que no existeix. L'altre poder és el reconeixement de col·lectius ignorats, exclosos. I per últim, l'evolució natural de les societats i, per tant, l'eina entesa com, o sigui, la llengua, perdó, entesa com una eina viva. En definitiva, poder no es tracta tant de canviar unes vocals que a mi en algun moment em sonen una mica impostades perquè poder no les entenc o no les tinc interioritzades i que serveixen una mica, poder, que tu deies, com a distracció de la veritable qüestió, sinó triar paraules que construeixin un espai on tothom hi tingui cabuda. I aquesta la dificultat.
Aquesta la gran dificultat, Susana. Doncs jo he volgut posar unes xifres, mira, he fet llistes, que a tu t'agrada molt, sí. Susana. Doncs per veure una mica aquesta evolució referent al llenguatge inclusiu. He fet una mica com diferenciat, no? Per exemple, en l'administració pública, als anys 80-90, la majoria era del masculí genèric, en documents oficials. Més del 90% dels textos institucional. Des del 2000, la publicació de guies de llenguatge no sexista, en Generalitat, Ajuntaments, Universitats, doncs va canviar una mica aquesta línia. I actualment, en moltes administracions catalanes, entre el 60 i el 80% dels documents institucionals segueixen criteris de llenguatge inclusiu, desdoblaments, formes neutres, com la ciutadania, per exemple, segons auditories internes i estudis universitaris. Als mitjans de comunicació hi ha estudis comparatius en premsa escrita en català i castellà i mostra que als anys 90, per exemple, el desdoblament apareixia en més del 5% i a partir del 2015 la presència va pujar del 15 al 25% en articles institucionals i d'opinió. I en titulars continua sent minoritari, menys del 10% per qüestions d'espai i estil. Bueno, això és un criteri. En universitats i educació, més del 80% de les universitats públiques catalanes disposen avui d'una guia formal de llenguatge inclusiu. En materials docents oficials, l'ús de fórmules inclusives ha augmentat significativament des del 2010, aproximadament. I en treballs acadèmics, l'aplicació depèn una mica del criteri del professorat. Vale. I en la societat real, la parla quotidiana, doncs aquest canvi és molt menor. En conversa espontània, el masculí genèric continua sent la forma clarament dominant, més del 90% dels casos, i l'ús oral del desdoblament és molt puntual i sol apareix en contextos formals, polítics o activistes.
Que interessant.
Molt interessant.
Sembles la lingüística, tu?
No, pues no, pues ni idea. Però bueno, la veritat és que fer-ho d'aquesta manera t'ajuda molt a veure realment
l'evolució
i com canvia, no? Com en una administració pública o en una universitat per haver un percentatge molt alt, però després en la conversa quotidiana això baixa a nivells molt, molt, molt baixos.
Sí.
És curiós.
Sí, sí. Bueno, m'imagino que tot té un tempo també, no? I ja per acabar aquesta introducció i ja començar la conversa que ens interessa, jo voldria ara, abans pensava en el llenguatge inclusiu i ara en el llenguatge sexista. I, aquestes són les meves petites reflexions. Jo crec que per mi el que és més contundent pensant en llenguatge sexista és... que no vull que les meves paraules de cap manera actuïn com una barrera que invisibilitzi la dona ja per costum, no? Com mai ha estat, doncs seguim parlant sempre en termes masculins. És a dir, fer servir el masculí genèric per defecte és acceptar un llegat on l'home era la mesura de totes les coses. I avui dia això ja no representa la nostra realitat. I això sí que li has de posar consciència i ganes, que a vegades si no ho fem és perquè no ens falta aquest costum. Així que repetiré la fórmula anterior intentant respondre'm a mi mateixa sobre en quins pilars vull assentar la meva voluntat de buscar alternatives en el llenguatge. I en primer lloc, m'agradaria que tothom que m'escolti se senti interpel·lat i respectat. És a dir, que pugui tindre aquesta sensibilitat de fer visible allò que no es feia visible abans. En segon lloc, la necessitat de precisió i el rigor per comprendre i fer justícia a aquesta societat tan diversa on vivim, perquè ja no és el mateix que fa uns anys enrere. I per últim, com a aportació personal, que entenc que la transformació doncs una societat passa sempre per la manera de parlar i de descriure el que ens passa i el que ens envolta. I en definitiva, ja per acabar, es tracta de triar paraules que construeixin ponts en lloc de jerarquies, que és el que ha sigut fins ara part del llenguatge.
M'encanta això de ponts de jerarquies.
Ja està, el meeting.
El meeting, molt bé, Susana. Doncs avui, i ara ja sí que donem pas a la presentació de la nostra convidada de la nit, avui tenim a nosaltres a Glòria Fontova. Bona nit, Glòria.
Hola, bona nit.
Que vens en representació una mica de Plataforma per la Llengua.
Sí, exacte.
I per parlar de la presentació que es farà a càrrec d'Anna Vallès sobre aquest llibre que hem fet referència, i ara parlarem una mica més del que hem parlat, que és del Mari Carme Junyent. Abans de començar, m'has dit un parell de cançons. Triem una per començar el programa i després ja entrem a la conversa, Glòria.
Enteses.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes al cel obert. Rems per a tots els braços i serem quatre, serem cinc i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventura de cor traspensat. Sí, serem 20, serem 40 amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena s'escamparà la vida com una dansa vegetal dins la pell de l'ona salada. Serem 500, serem 1000, perdrem el compte a la tomba. Farem nostra la nit. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit.
Via, via. Vieni via di qui.
Bueno, com sempre estàvem fent aquí la nostra xerradeta, fora de micro, però bueno, ja està bé fer-ho. Doncs què, Susana, què et sembla? Estàvem dient una mica com a anècdota que la cançó que ha triat la Glòria per començar el programa d'avui coincideix amb un poema que s'ha triat per als actes del 8M d'aquest diumenge, però que casualment en l'exposició que nosaltres hem preparat, que acabem de muntar en el vestíbul de la biblioteca, també està aquest poema i que no ens havíem posat d'acord, això. Hem de dir que com a anècdota s'ha d'explicar.
A mi m'agradaria començar aquesta conversa nostra preguntant-te algo que per mi em sembla com el principi de les reflexions, que és: el llenguatge inclusiu és una evolució natural de la llengua o una intervenció necessària des de la política?
No és una evolució natural de la llengua. A mi m'ha agradat molt quan parlàveu a la presentació, no sé quina de les dues ha dit, la llengua és viva, és un organisme viu. És un ecosistema, com qualsevol dels ecosistemes que ens envolten, no? I evidentment que genera, per ella mateixa evoluciona, si no encara estaríem parlant en llatí, també. I efectivament, a mesura que anem evolucionant socialment, aquests canvis els anem incorporant a la llengua. La llengua és pensament, és comunicació, i en funció de com evolucionen les cultures, evolucionen les llengües. Aquesta característica de la inclusivitat, a veure, respon a una realitat actual i el que s'ha volgut fer, però no des de la mateixa, no des dels canvis naturals de la llengua, sinó externament, hem volgut visibilitzar justament aquesta nova entrada de... I ara, a hores d'ara, hi ha més diversitat de gèneres, no? És a dir, i justament... Fixeu-vos que en un principi es parlava, així, les etiquetes que sortien era el llenguatge políticament correcte, als anys 70, no? I amb el llenguatge políticament correcte el que estàvem dient és que havíem d'evitar discriminar per sexe, per raça, per discapacitat, no? Per tota una sèrie d'aspectes de la vida social. Després ens va caler anar ajustant més, no? I vam començar a parlar del llenguatge no sexista. Clar, quan parlem de llenguatge no sexista és per defensar la igualtat entre home i dona, aquestes dues identitats de gènere. Més endavant surten noves identitats i deixem de... Passem a parlar de llenguatge no androcèntric, també, és a dir, que és aquell llenguatge que només es focalitza des de la mirada masculina. Però quan arriben aquesta diversitat, diguem-ne, d'identitats de gèneres, és quan comencem a parlar de llenguatge inclusiu. I aquí és quan comencen a fallar les recomanacions prèvies que s'havien anat fent sobre com visibilitzar o com igualar el llenguatge igualitari, també, no? Com fer igualitari el llenguatge amb l'entrada d'aquestes noves identitats, ja no ens funciona. És a dir... Les primeres actuacions que es van fer, externes, sempre són externes, allò, espontàniament, no diem benvinguts i benvingudes a tots i totes, professors i professores, és que no ho diem en el llenguatge oral, no ho diem. Per què? Perquè el llenguatge és economia, volem ser concisos i volem anar a la comunicació directa, en els mitjans de comunicació, per exemple, no acabaríeu mai, no? Per tant, no és natural. Aquest desdoblament, però, bé, funcionava sobretot, com heu dit, en els àmbits més formals. Aquestes recomanacions van començar a aplicar-se des de les institucions, sobretot institucions polítiques. I aquí faig un parèntesi per dir, home, manipular la llengua, és a dir, si ara dic tots i totes, els professors i professores, els treballadors i les treballadores, soc políticament tan correcta, tinc un govern que és tan correcte amb el llenguatge igualitari i alguna cosa més. Realment, pel fet que ens diguin treballadors i treballadores, resulta que cobrem els mateixos sous? No. Canvia la realitat? No estem fent un maquillatge lingüístic i ens quedem tan contentes perquè ja ens visibilitzem més? Vull dir, alerta. Justament són els polítics els que han agafat molt aquestes ganes de ser tan correctes, tan formals, perquè així dius, veus el nostre govern, no veus els nostres polítics. Sí. Ho hem de tenir en compte, això. Per tant, també un element que aquest llibre i la reflexió que hauríem de fer, tant, sobretot les dones, i els homes també, de dir, i guanyem? Amb totes aquestes noves actuacions que fem damunt la llengua per visibilitzar-nos, sí que ens visibilitzem, però això funciona? Funciona en la parla? Funciona en la literatura? Si jo sóc una escriptora, les meves novel·les, jo no aniré desdoblant contínuament. És a dir, què passa? I sobretot aquest concepte de dir, estan, sabeu allò del rentatge en la publicitat o el rentatge lila, és a dir, com ens fan callar? Ens diuen, ja teniu el llenguatge que voleu.
Sí, sí, mira ara, tot el que hem fet, no?
I ara, a més, doncs, en comptes de dir-vos tots i totes, diré totis, i així ja tinc el llenguatge inclusiu aquí dins.
Ja està.
M'invento perquè me l'invento, de manera ben intencionada. M'invento aquest nou morfema, que no és ni un morfema, és una partícula, en català direm totis, en castellà totes, i no ho sé, i així anem per la vida, no? I això amb llenguatge oral, però amb les xarxes, doncs, com que això d'anar posant aquesta i no sé ni tan sols on posar-la, jo no, posaré la roba i ja està. Però quan he posat la roba resulta que descobreixo, o almenys les persones amb diversitat de gènere pensen que la roba només serveix per distingir sexe masculí o sexe femení. I els altres què? Per tant, en comptes de la roba posarem una X. I ara intenteu dir un tot. I això està passant.
Clar,
i això no funciona.
Sí.
I això no funciona.
Ostres.
Perquè en definitiva, com dèieu vosaltres, o sigui, a veure, en les llengües romàniques, perquè vull dir, ja, la majoria de llengües del món no tenen gènere gramatical. Les paraules no tenen gènere gramatical. L'anglès no té gènere gramatical. Si agafeu el diccionari i busqueu una paraula en anglès, no trobareu al costat allò M de masculí o F de femení. No en tenen. Hi ha llengües com l'alemany que tenen tres gèneres, el masculí, el femení i el neutre, però que no tenen res a veure amb el sexe. És a dir, en alemany el sol, la paraula sol, és femení. En català i castellà és masculí. La lluna al revés. És a dir, perquè el gènere gramatical és una qualitat dels substantius, ja siguin inanimats, allò, la taula, i no dic el taulo, o la cadira, no dic el cadiro. I no passa res, perquè són coses inanimades. Amb les persones hauria de ser el mateix. És a dir, el gat és un gat mascle o un gat femella. El gènere masculí, en singular, és el gènere no marcat per excel·lència. Aleshores, l'error ve quan confonem, perquè confonem el que és el gènere gramatical d'un substantiu amb el sexe, amb la identitat, diguem-ne. Si en comptes de gènere masculí jo digués que taula té el gènere A i sofà té el gènere B, i home té el gènere A i dona té el gènere B, aniríem per la vida tan contents. Però com que ho identifiquem, els adjectius masculí i femení aplicats a les persones ens identifiquen el gènere, però no és el cas d'identificat amb les llengües, m'enteneu? I aquí ve l'error, i aquí ve l'error. I aleshores, clar, s'han anat fent propostes diverses, això quan parlàveu dels anys, els anys 90, la mateixa UNESCO va fer unes recomanacions de cara a fer un llenguatge més inclusiu. Clar, les va fer pensant en la llengua franca, que és l'anglès, també. Aleshores, les altres llengües
les van com adaptant, no?
Exacte,
una mica.
I d'aquí plora la criatura, no? Perquè, a veure, si vosaltres voleu començar un discurs dient benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada, cap problema. Però, si fóssim coherents, hauríem d'estar desdoblant tota l'estona.
Clar, no.
És inviable. Té una dificultat, a més, de, ja a part de que es faria farragós, és que tenir-ho integrat d'alguna manera per poder-ho fer bé és molt complicat.
Perquè és artificial, i la llengua parlada és natural i espontània. I a més, el problema és que, ara em direu, home, no és el mateix, o sigui, no és el mateix, per exemple, que dius, mira, oi, és que jo vaig per la vida dient bueno i resulta que en català bueno és incorrecte i hauria de dir bé. O dic papilla i hauria de dir farinetes. Mira, això és com, diguéssim, gratar la pell de la llengua, m'entens? I si dic bueno, no passa res, ens entenem. I si dic papilles, ens entenem. I si agafo una paraula anglesa i dic coworking, ens entenem.
Ens entenem.
Clar que hem de ser curosos, però ens entenem, perquè estem jugant amb lèxic, i ara el posem, i ara el traiem, i ara l'adaptem al català, i ja parlem d'espaguetis i no passa res, és una paraula catalaníssima, però resulta que un bon dia la vam agafar dels italians. No passa res, no? La llengua evoluciona. Però en el cas que estem parlant no estem tocant la pell de la llengua, estem tocant l'esquelet, els ossos, l'estructura interna. I això fa que de vegades ens grinyoli tot, no?
Sí, l'estructura interna i també jugar una mica amb les emocions de les persones, no? I sembla que al final tot quedi una mica distorsionat i es perd una mica el rigor, no?, que fèiem referència també de per què estem fent o s'intenta fer el que s'intenta fer amb el llenguatge, no? Sí. Perquè, o sigui, tu què creus que canvia la societat si algun dia aconseguim fer com aquest llenguatge inclusiu de debò, superintegrat amb la manera de comunicar-nos? Què pot millorar?
És que, a veure, des del punt de vista dels filòlegs, el que pensem és que allò, el bosc no, els arbres no ens deixen veure el bosc, que diuen, no? És a dir, nosaltres volem això, visibilitzar la dona, no? I, per exemple, un exemple, que això surt en els mitjans de comunicació, en els diaris, no? Ja no parlem dels treballadors, perquè si diem els treballadors, on som? On som les dones treballadores? Uh-huh. Aleshores, clar, els treballadors i les treballadores. Això es fa molt farragós, com dèiem. Una nova idea que es va tenir, mira, saps què? No desdoblarem, que això costa molt, i utilitzarem paraules que, vull dir, allò, paraules, col·lectius, no? Sí. Per exemple, no diré professor i professora, diré el professorat,
el professor,
diré l'alumnat, parlaré del veïnat, però quan utilitzem aquestes paraules, en segons quins contextos, l'estem vessant, perquè ens estem equivocant. No direm, no direm els treballadors i les treballadores, ara parlarem de les persones treballadores. Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, les persones treballadores. Tu pots estar a l'atur o no haver treballat en ta vida laboralment, però no has deixat de ser una persona treballadora, molt treballadora. Una persona treballadora és una persona que no que està treballant en una professió laboralment, sinó que és molt pancona, no? Estem parlant de les persones ocupades.
Sí, sí, sí.
Persones ocupades, jo estic ocupada tot el dia, però són les persones que compten en el Servei Català d'Ocupació, no? És a dir, estem cometent errors de significat al voler utilitzar... Quan tu parles, per exemple, de l'alumnat, si jo et dic l'alumnat de l'Institut de Canet, estic referint-me a tot el conjunt d'alumnes de l'Institut, de tots els cursos. Però de vegades pots veure textos que diuen l'alumnat de primer de batxillerat ha anat d'excursió. No, ja no és, ja no és l'alumnat, perquè probablement en aquella classe de primer de batxillerat han fallat alumnes, són els alumnes. Però com que en comptes de dir els alumnes, masculí, no marcat, genèric, que haurien de dir els alumnes i les alumnes, perquè la paraula és exactament igual, no, tampoc. Aleshores dius, diuen l'alumnat, sí, sí. I amb l'alumnat tu estàs canviant un significat, sense adonar-te'n.
Clar, clar, clar. Llavors, què fem amb tot això?
Què fem amb
que
tot
complicat.
Això? No, el que podem fer amb tot això és veure que, de vegades, ens fixem tant en que les paraules, això, siguin masculines, femenines, inclusives, que no ens fixem en què passa en el discurs. I això, què vull dir amb això? Tu pots estar fixant-te a corregir tots aquests desdoblaments i tot això, i se't poden escapar coses com, mira, ara que estem a la ràdio, no? Quantes vegades, per exemple, pots sentir Salvador Illa i Parlon han acordat que tal cosa. I dius, Salvador Illa i Parlon? A veure, Salvador Illa té dret a tenir un nom i un cognom, i la Parlon només ens entra amb un cognom. Oh. O diem Salvador Illa i Núria Parlon han acordat, o diem Illa i Parlon.
Clar.
Però, i això és un micromasclisme. Aquí, en aquest tipus de coses que se'ns escapen.
Oh, però total, total.
I aquest és només un exemple. O, per exemple, quan, no ho sé, quan en les èpoques de l'Angela Merkel, no? En els debats, a la televisió s'havia arribat a dir l'Angela Merkel sempre va vestida de la mateixa manera. Uau! I potser ho deien periodistes dones, dels homes, no ho hem dit, que sempre van vestits iguals.
Sí, sí.
Aquí hi ha masclisme.
O sigui, aquí és hem de posar la mirada i l'atenció, no?
En la infantilització que es fa de les dones en el discurs. L'equip del Hansi Flick, però les noies del primer equip. Els homes d'en Flick, les noies del primer equip. Però, no sé, per exemple, no? Quantes vegades ens poden dir nena en una entrevista? Escolta, nena. No ens ho diuen pas per amabilitat, sinó per dir infantilitzar.
Sí.
Val? Quantes vegades quan fan presentacions allò de persones, a la televisió mateix, quan es refereixen a una dona poden dir allò, fulaneta de tal, és, no ho sé, és doctora en biologia, està casada i té tres fills, ho poden dir tranquil·lament.
Sí, sí, és un habitual.
D'un home no. I per què ho diuen? Potser perquè d'aquí jo infereixo que estàs més limitada professionalment. Això són micromasclismes.
I aquí és on s'ha de posar l'accent, la mirada, la sensibilitat, la defensa, i no pas amb el canvi de vocals, no?
Hi ha algun estudi en què fins i tot s'ha mesurat, per exemple, quan en les taules rodones, en els congressos, fixeu-vos que igualar homes i dones encara seguim estant en minoria. Però és que, a més, s'han fet estudis de controlar, de comptar el temps que deixen parlar les dones i el temps que parlen els homes.
Bueno, ja, sí.
Val? Sí. Les vegades que hi ha interrupcions són molt més nombroses en les dones que no pas en els homes.
Sí.
Per tant, això no es veu, això passa inadvertit, però és aquí on hem de posar la mirada i no que ens diguin totes i els homes i les dones i...
Sí, perquè et quedes com encallat amb aquesta cosa tan difícil de comprendre, tan antinatural, gens orgànica, i perquè no, i t'oblides de l'essència, no, que encara està enquistada i que sembla que bueno, que és només especialistes en llengua que sou capaços, o sociòlegs, o
i fixa't no,
desarticular aquesta...
Però fixa't tu que estem parlant de llengua, estem parlant d'actituds, el que dèiem. Si canvio la llengua, no, hem de canviar l'actitud, hem de tenir aquesta mirada ampla i canviar els comportaments, que n'hi ha molts d'aquests, no? Amb violència de gènere. Ara els mitjans ja van amb molta més cura, no? Però quantes vegades hem sentit la dona que va morir en mans de la seva parella? Home, no, va ser assassinada per la seva parella.
Ja.
Bueno, el tema de...
Sí. Perquè és molt subtil, morir en mans de...
Sí, sembla que sí.
A data d'avui, en tot el tema de violència de gènere, no tots els mitjans, perquè no seria veritat, però molts mitjans encara hem de sentir, bueno, la va assassinar, però l'estimava molt. Com? L'estimava.
Això, aquí és on s'ha d'incidir.
És el blanqueig de l'assassí, sí, en aquest cas, això, dia rere dia, això, i una de les... que això pot ser també una visualització molt sonada dels últims mesos d'aquesta, en un programa que no diré, més que res per no fer publicitat, no m'agrada aquest programa, però que sortia, entre cometes, una periodista que va dir esta que és medio tonta, medio tetas, parlant d'una periodista.
És que, és que el masclisme...
I era una dona.
Sí.
I va ser, jo crec que va grinyolar perquè era una frase terrible, no? Però que aquest comportament, a data d'avui, està als mitjans de comunicació, per sort no és
però
normal.
Però és que el masclisme
però...
no és cosa només dels homes.
No, clar, és que el que més mal fa és que l'hagi dit una dona.
Les dones per segles i segles que ho tenim en l'ADN, no? Moltes vegades, per més que estiguem atentes, però hi caiem de quatre potes.
Sí.
M'entens?
Com et volia preguntar? Ets mestra, tu? Perdona, perquè no t'hem presentat... O sigui, no... La primera pregunta, en realitat, sempre és que us presenteu, que digueu quin és el motiu perquè esteu aquí, i ens hem sentat perquè m'ha anat directament a algú que ens interpel·lava molt, però...
Jo sóc filòloga, he treballat de lingüista i en l'administració de la Generalitat, per tant, tot això. I actualment estic jubilada.
Ah.
I sóc voluntària de Plataforma per la Llengua, per tant, tota la meva passió per la llengua, doncs,
que bé,
la canalitzo
que
bé.
I com creus que hauríem d'ensenyar el llenguatge als instituts, per exemple, als joves? No? Que no ens quedéssim amb aquesta... evitant l'abús de tot i totes, perquè, no?, per tot això que ens has explicat.
D'una manera equilibrada, Susana. D'una manera, és a dir, fixeu-vos que totes aquestes recomanacions han vingut de dalt, és a dir, de l'àmbit, diguem-ne, s'han establert unes recomanacions, han passat els polítics d'aquí, de tot arreu, això no és només de Catalunya, d'Espanya, no, els polítics ho han agafat, vull dir, o en l'administració pública és obligatori, en els mitjans de comunicació, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hi ha llibres d'estil que apliquen la norma, és a dir, el que abans era una recomanació va passar a ser una norma i ha acabat sent un dogma de fe. Mm-hmm. I és més, si, com en aquest llibre de la... Ara us explico això de la Carme Junyent, que el 2021, no fa pas tant, dos anys abans que morís, va decidir fer aquest llibre, va coordinar l'elaboració del llibre, va convidar a moltes dones, no necessàriament no totes eren lingüistes, sinó que hi havia periodistes, hi havia mestres, és a dir, eren dones que professionalment estaven vinculades a la llengua, perquè l'havien d'ensenyar, perquè l'havien de corregir perquè eren correctores, perquè eren traductores, perquè eren escriptores, periodistes, i els va demanar que donessin el seu parer sobre aquest tema, no? Si... que els semblava aquesta visibilització de la dona, si la podien aplicar bé, com la vivien. De totes les dones que va convidar, n'hi va haver algunes que van desestimar participar-hi, per por, no diré a represàlies, però eren dones que treballaven en organismes, en institucions públiques on hi havia unes normes, i clar, donar el parer obertament doncs podia portar repercussions. Per tant, aquí hi ha això grinyola. O sigui, perquè veieu que les escoles ja van amb aquest xip de hem de ser així perquè hem de ser políticament correctes. Que una dona defensi que el gènere gramatical masculí, que és el no marcat, ja li està bé. Que ella, justament, és a dir, no se sent representada perquè diguis allò, nois i noies, i no se sent representada d'aquesta manera, sinó que se sent i està només feminista que les altres. Però, diguem-ne, que si en el debat et poses a favor de dir, escolta'm...
Facilitem la comunicació.
Exacte. Siguem curosos, siguem respectuosos amb el discurs que utilitzem, però si, m'entens, home, si tinc una professió, ja m'està bé que les professions que abans no es desdoblaven, jo no tinc per què dir que sóc advocat, sóc advocada,
clar,
sóc professora, sóc enginyera, vull dir... Però clar, si ho forcem, imagineu-vos que sóc fiscal. Què he de dir? Sóc fiscala? Home.
Doncs, clar, clar.
No, perquè, vull dir, fiscal és una paraula invariable. No passa res, jo sóc fiscal i sóc tan potent i tan respectuosa com un fiscal i una fiscal. Va haver un moment en què la paraula gerent, les paraules que en català acaben amb NT o amb L, solen ser invariables. Gerent, estudiant, que també acaba amb NT, un estudiant, una estudiant. Però hi va haver un moment, per aquesta
dèria
de voler visibilitzar, doncs, que van passar a ser una gerenta i una estudianta. Si tu vas a les facultats i parles amb noies, escolta, tu ets un estudiant, una estudianta, se n'enriuen de l'estudianta. Però el diccionari normatiu ja ha centrat estudianta i gerenta. Però, en canvi, caiem en la inconsistència. Imagina que jo dic, doncs si jo dic un estudiant intel·ligent, hauré de dir una estudianta intel·ligenta.
Clar.
Ja.
Ridícul, no?
Sí.
O sigui, estic trencant, estic forçant
sí,
la llengua.
Sí.
I a més, a veure, que això es fa amb tota la bona intenció quan es fa, o potser no tant. Si entrem en política, clar.
Bueno, si entrem en política, té algú que té moltes lectures.
Compte que hi ha molta estratègia aquí. Però fixem-nos que si a nosaltres se'ns espatlla el cotxe, no gosem obrir, no sé que siguem mecàniques, no gosem obrir el motor i començar a tocar peces a veure si aquesta la trec aquí, poso aquí, a veure si funciona millor. La llengua té uns mecanismes molt complicats. Els professionals de la llengua són els lingüistes. Però com és que tots ens atrevem? Ara posem-li una i ara posem-li una roba, ara...
Sí, com si fos... Sí. Com si fos, anem a pintar el Parlament d'un altre color.
Clar que la llengua és patrimoni de tothom, però quan toquem estructures bàsiques i deixa els professionals. La Mari Carmen Junyent era una lingüista referent, vull dir, molt bona, especialitzada en llengües africanes. Era antropòloga de la llengua, és a dir, havia estudiat la llengua del dret i del revés. I una de les coses que deia és que la majoria de llengües del món, que us deia, no tenen gènere gramatical. Per tant, no s'han de preocupar de visibilitzar la dona. Llavors hauríem de dir, ostres, doncs si no tenen gènere, és que són igualitàries?
No.
Mira com està el món i com estan les dones del món. O sigui, que el fet que la llengua funcioni amb un gènere masculí no marcat no implica que les pobres dones estiguem ofegades. És a dir, que el canvi, sobretot, l'hauríem de fer les dones, perquè potser són els homes els que ens estan portant a dir, va, fixeu-vos en això.
I així esteu entretingudes.
Bueno, sí.
I per què creus que...
Sí,
i llavors, clar, tot això... Bueno, em té com una mica així com descol·locada. Per què va començar tota aquesta incidència amb aquest aspecte de les vocals?
Mira, això, bueno, això va començar als anys 70 i va començar als Estats Units. Va començar amb una dona lingüista, es deia Robin Jacob, que va fer un estudi, eren els anys 70, el feminisme, és a dir, el feminisme entrava, es consolidava, entrava allò amb força, no?, en aquells anys, sobretot als Estats Units,
sí.
Val? I aquesta dona lingüista, doncs, en el seu àmbit d'estudi, va decidir de dir, què passa amb la visibilització de les dones a la llengua, val? I a partir d'aquí va ser quan es va començar, és a dir, a tot arreu a dir, ostres, estudiem, igual com estudiem aspectes socials de la llengua, estudiem aquests temes de la visibilització de les dones en la llengua. Va començar als anys 70. I aleshores va anar pujant diguem-ne...
D'importància
a mesura que realment, a veure, això ha entrat molt en el moviment feminista. I ha relat també, sobretot, en aquests excessos que dèiem de dir, doncs ara, una de les estratègies, hem dit, la primera, desdoblar, no?, els alumnes, les alumnes. Hi ha una altra, diguem-ne, estratègia, que és agafar el femení com a genèric no marcat. I ara, de cop i volta, parlarem totes, som aquí, encara que hi hagi 10 homes i una dona...
Sí, que això s'escolta molt,
però,
eh?
A on s'escolta?
Bueno, a
quins
sí.
Col·lectius?
Sí.
D'esquerres? O sigui, les esquerres han agafat... Que no és ara cap atac, eh? Però vull dir, un determinat col·lectiu polític s'identifica d'aquesta manera i, per tant, també pren més força. I si jo sóc sensible a això...
Els votaré.
Me n'hi vaig. Encara que després, al darrere d'aquest col·lectiu, hi pugui haver agressors sexuals, el que sigui, val? És a dir, això és el que... És a dir, que aquí sí que hem de ser també, no malpensats, però hem d'anar en compte de dir qui agafa aquests discursos.
Sí, sí, sí.
Una altra
sí.
cosa és que, jo que sé, en les xarxes, que són molt informals, que si et fa gràcia posar la roba, posem
no
la roba.
Res.
Però això no ho podràs fer en un text formal. Mm. No ho podem parlar, arroba.
Sí.
No ho podem. Allò de la X que us he dit encara pitjor.
Clar.
La I arribarà un moment que dius, però és que ara on he de posar el totis
sí.
aquest, el benvingudís. És que és ridícul.
Sí, no.
Se'ns
bueno,
escapa
que...
el riure i perdem l'essència del que volem.
Bueno, jo crec que una mica en el llistat aquest que havia fet aquesta petita estadística, que es veu aquesta diferència en la part més administrativa, es du a terme, perquè n'hi ha aquí doncs una obligatorietat a fer-ho,
sí.
però després baixa a mínims en l'oral, col·loquial, perquè no ho fas.
Clar.
Perquè jo, per exemple, me puc identificar com molt feminista, però jo quan estic parlant amb família, amigues, amics, el que sigui, al final acabes parlant un tu a tu, que sí, que potser tens un discurs més inclusiu, però... d'una manera molt natural i, evidentment, parles en masculí més d'una vegada perquè se l'imputa, a més, que tens lingüist, o sigui, de llengua materna, també, no? Una
és que serà
mica.
Inclusiu pel discurs que tu estiguis elaborant, per l'actitud, per el que dius, no pas per si dius...
Exacte.
Sí.
M'entens?
Clar.
Això ho pateixen molt en els centres educatius.
Mhm.
Val? Perquè això, vull dir, és que és com un pecat, no? És a dir, he de dir, ja no dic ni professor ni professora, sinó que dic l'equip docent, però fixeu-vos que cada cop és més fred l'equip docent.
Sí.
Ostres, no ho sé, ja no parlo de tutors o tutores, la tutoria. i qui hi ha a la tutoria? Vull dir,
sí,
no, saps?
Sí.
O sigui,
bueno, perquè al final acaba ser tot com tan genèric que et perds també en la identitat.
Exacte.
O sigui, perds la identitat.
Exacte.
Directament, no? Una mica.
És que, saps? Bueno, que això s'ha de vegades dius... no parlem de les dones que es dediquen a treballar en la neteja, no? I aleshores, doncs, si jo tinc una empresa de neteja, que tots som dones, doncs posaré personal de neteja. Val, personal de neteja, hi ha algun home? No, què ha canviat? O sigui, sí, el text és fabulós, neutre, però al darrere hi ha la mateixa realitat.
Sí.
Bueno, no deixa de ser una rentada, no? Una mica rentar la cara a nivell polític, a nivell social, a nivell de col·lectius, fins i tot, però no ataques el problema que pot haver-hi darrere, no?
Exacte.
En comptes de... El problema el talles fent aquest missatge, no? Però realment la part que potser hauries de treballar la deixes sense fer, no?
Exacte.
Una mica... Sí, sí, és important també de veure això, però jo trobo que quan deia que quan vam parlar la primera vegada una mica per preparar el programa, no t'ho pares a pensar,
no.
Glòria. O sigui, jo aquestes coses, jo treballo en l'administració i tinc molt integrat el tema de que sigui tot inclusiu, pues això, no? De a l'hora de parlar i a l'hora de comunicar-me, però realment has de parar-te i reflexionar per veure que aquest diàleg és tan crític, no? Aquest diàleg crític és molt important, perquè sense aquest diàleg crític, sense aquest llibre, en cert sentit, no et planteges tot això. Vas funcionant, creus que ho estàs fent superbé, i que tu estàs fent... Perquè realment és el que tu al final acabes tenint integrat. No?
I perquè tens aquesta bona intenció de fer-ho bé. Ah, s'ha de fer així, doncs sí, sí, jo la primera, no? Perquè jo sóc feminista, inclusive. Però dius, i què estem canviant?
Jo també trobo també molta dificultat també amb altres col·lectius, no? Persones d'altres races, persones amb sobrepès, que és, o amb una... discapacitat concreta, que mai saps ben bé quina és la paraula. L'altre dia, bueno, jo treballo amb gent gran i bueno, vam fer una exposició i vam vindre a veure l'exposició uns nens d'un centre obert, que són nens benvinguts, quasi tots immigrants, i no sé què vaig dir de la raça, em vaig referir a algú de la raça, I em van quedar dolçament i molt amables, perquè les educadores són maquíssimes, però un nen va fer ups, i jo caio, i abans la meva companya, així per lo bajín, em va dir, és que raça ja no es diu, i abans no sé què vaig dissimular, no sé què, i després les educadores no, que, clar, perquè hi havia nens de molts països en aquest grup. I dic, llavors...
Sí, però sembla que hagis dit un pecat quan...
Sí, però dic, abans no com...
Com ho dic, no? Com ho he de dir, no?
Com es fa referència a persones de diferent raça? O no es pot dir això? No es pot dir?
No, ara les races, vull dir, quan vaig, almenys jo quan era petita, que estudiàvem les races humanes, no?
Sí, clar, bueno,
però és realment tan horrible això que vaig dir?
No.
Jo em vaig quedar molt parada perquè, vull dir...
Però és això, que tenim aquest delit de diguem-ne, de ser molt curosos, molt inclusius. Vull dir, fa anys no teníem persones de fora com ara tenim, i per tant, doncs, s'ha de... Però mira, potser a tu et van mal mirar per això que em dius, però jo trobo que és més greu que se m'acosti una nena o un nen amb trets, posem xinesos o que sigui negre, no? I que pensi, ai, no és d'aquí. Hola, guapo, com te llames? I que em contesti en un català perfecte.
Ah, clar.
Ah, això per mi és més erroni que això. És a dir, jo l'he racialitzat, d'acord, i he pensat, aquest no és d'aquí. M'entendré en una altra llengua. Que, a veure, canvies de llengua, no? Aquesta n'és una altra. Li parles en castellà, que dius... No? I llavors et contesten... Això també, això és discriminatori,
clar,
també. O sigui que...
Són com... Sí, és com...
la societat està canviant molt, sí, i hem de ser curosos, però fins a uns límits, vull dir, no se't pot dir, això no es diu.
Bueno, van ser respectuosos, m'ho van dir amb amabilitat, però em vaig sorprendre molt perquè realment jo no volia dir per res. A més, són nens de 8 anys, pobrets, mare de Déu, no hagués volgut en cap moment, farien cap sensibilitat, però és que en cap moment vaig pensar que jo estava mal dit, vull dir...
Però tu creus que s'ha d'anar pel món també?
Amb aquest
patiment, amb aquest patiment.
I és també com crear, o sigui, és com aquesta... Va, anem a fer una cursa, tothom medalla perquè ningú es senti malament. Doncs no, la medalla el primer, el segon i el tercer. I si has quedat al quart, doncs no tens medalla. Perquè la vida també és així, no? I aquesta... No?
Gran tema aquest, també.
També és un gran tema. Bueno, en Carles ens està dient que ens hem menjat el programa, Susana.
És que és molt interessant, ha estat tornant.
Bueno, és que se m'ha quedat molta cosa per preguntar,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Hem de dir que ara hem de passar a una secció, Glòria, que és Escull.
Puc llegir quatre línies?
I tant, per favor.
Bueno, mira, doncs pues fem una cosa, canviem l'Escull per aquestes quatre línies. Sí, no, vinga, pam.
Ho dic,
sí, sí,
que és una de les autores, però que al final del seu articlet és...
Pues millor
sí,
això.
Sí, sí, sí,
ens
vinga.
Ens sembla molt més adient.
Vinga,
però diu, en definitiva, l'anomenat llenguatge no sexista el que fa és precisament sexualitzar el llenguatge, fent que el gènere gramatical de les paraules hagi de coincidir sí o sí amb el sexe de les persones a qui es refereixen. I el pitjor és que ens fan creure que si no desdobles és que no visibilitzes les dones. Deixeu-me dir una cosa, no vull que em visibilitzin, vull ser-hi.
Mm-hmm. Bueno, molt jo crec bé. Que això Perfecte. És molt, molt més adient.
Clar, és anar al moll de l'os, no?
Totalment, totalment. Doncs, bueno, Susana, doncs llavors sí que passem una mica a coses que són més que coses.
A veure si trobo on tinc escrit això, perquè ja m'he perdut, aviam.
Jo el tinc.
Ah, sí, coses passa que mal, perquè, que perquè no el trobo, jo no el trobo. Està tot aquí?
Sí.
Val, doncs vinga. Gràcies. Comencem. No és el mateix una eina que un instrument. Una eina ens serveix per fer alguna cosa que segurament podria fer-se sense, però que en utilitzar-la la tasca ens resulta més fàcil. Encara que amb les nostres mans puguem cavar, copejar, doblegar, subjectar, aplanar o treure la brutícia, la pala, el martell, les pinces, el corró o l'escombra ens brinden millors resultats. L'instrument, en canvi, és una eina especialitzada, un objecte creat per fer una activitat molt més precisa i obtenir resultats concrets. De vegades no resulta gens fàcil determinar si alguna cosa és eina o instrument. Això a mi em passa amb el matamosques. Un matamosques és una arma i com a tal serveix per atacar, sobretot aquest meravellós animal que és la mosca. En un enfrontament just, desproveïts de matamosques, els humans fem el ridícul. L'intrèpid dípter és més ràpid, astut, temerari i elegant que nosaltres. Davant de la derrota, les estimades persones observen emprenyades com la mosca gaudeix de la victòria, brunzint davant dels nostres nassos. Així que hem creat un instrument per minimitzar les derrotes. El matamosques. Aquesta arma és molt precisa, té el llarg ideal, el qual és igual a la distància que va del colze a l'inici de la mà. La pala té una dimensió una mica menor que el palmell de la mà. És important saber maximitzar resultats. Per això és vital considerar la distància i l'angle d'atac que separa la pala de la mosca. La tecnologia pala de rageta permet romandre invisible als sistemes d'alerta de la mosca i minimitzar el desplaçament de l'aire durant l'embestida. I arribats a aquest punt, estimades persones, ja sabem que el matamosques és una arma més acurada que la revista, el coixí o la xancleta. I tots estarem d'acord que el matamosques és una cosa que és més que una cosa.
Molt bé, Susana, eh? No m'esperava lo del matamosques, eh?
Ah, sí? És que volia jugar una mica amb això de l'eina, de l'instrument, no? A l'embolic del llenguatge, gràcies.
Doncs ja, aquests 5 últims minuts que m'estan per ahí marcant, els dedicarem a l'agenda, a una agenda molt marcada per tots els actes del 8M. I doncs, com dic, avui comencem amb totes les propostes doncs, que tenim per aquest cap de setmana, que són moltes. Començarem amb la que tenen relació, com dic, amb el 8M, i ja que el programa d'avui ha girat una mica, ens hem quedat amb moltes ganes de seguir escoltant, però bueno, primer de tot ja donem avui el tret de sortida a l'exposició que hem preparat, tot just hem preparat abans de començar el programa, doncs, al vestíbul de la biblioteca, que va sobre dones invisibilitzades aquest any. És un recull cultural on la dona ha estat amagada darrere de la carrera d'un home o directament apartada dels llibres d'història. Molt important, perquè realment quan comences a fer una mica de feina i de tasca per preparar-la, te n'adones de la de dones que realment han quedat totalment amagades. Dissabte també es celebra a càrrec de Mandràgora el Femme Vermú, que també ja comença a ser un referent dintre dels actes del 8M, on tindrem música, barra, paradetes, i tota la plaça Universitat comptarem amb música de Marlaje, que ha passat per aquest programa, i també de Nina, que també posarà música, també ens ha acompanyat més d'una vegada amb nosaltres. I dic que també organitzen un taller de defensa femenina impartit per la nostra amiga Bea, i que es farà dissabte al pavelló municipal de 10 a 11:30. Per altra banda, ja ens anem a diumenge, on tindrem, com hem parlat amb la Glòria, a les 11:30, si m'equivoco m'ho dius, Glòria, a la sala Ramon de Caiman, la xerrada amb Anna Vallès, que és la persona que vindrà a presentar aquest llibre de Som dones, som lingüistes, som moltes i diguem prou. I després, tot just a l'acabar aquesta xerrada, doncs, els amics de la Vocalia de Lletres de la Plataforma d'On, doncs, han preparat per diumenge Veus de Dona, que també ho van fer l'any passat, a partir de les 12:30. S'iniciarà a la plaça dels Americanos i n'hi haurà una cloenda davant de les escales de la biblioteca, on es llegirà un poema, dintre de tot el recorregut que faran per tot Canet. Com dic, es farà un recorregut llegint textos que hem preparat i d'altres que han enviat diferents persones, doncs, perquè es puguin llegir. I una mica per acabar i sortint dels actes 8M, que per això l'he deixat per final, dissabte comencem les mostres d'artesania una altra vegada, comencem l'any 2025, molt il·lusió i amb ganes de tornar. I també recordem que diumenge a Vilaflora es durà a terme l'esdeveniment Cabaranet, que vam presentar la setmana passada, per parlar, doncs, i per recaptar, visibilitzar les malalties rares, també a càrrec de la nostra amiga Raquel, que ha organitzat tot això, que és una feinada, i que, bueno, tenim feina, no sortim de Canet aquest cap de setmana, dissabte, diumenge, bueno, a totes hores ens quedem a Canet aquest 8M.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, ha sigut un plaer tindre't, ens ha faltat minuts.
Sí, ens han faltat un altre programa.
Has de tornar a vindre, això... ens has d'explicar no tantes coses.
Hem d'anar a la xerrada.
Hem d'anar a la xerrada.
A la xerrada.
Què és?
Diumenge a les 11:30.
A l'Odeon?
A la sala cultural.
Ah, val. Perfecte.
Bueno, haurem de fer una mica tot el recorregut.
Això.
Por ahí. Però bueno, val la pena.
Doncs que tingueu bona diada del 8M i estiguem alerta a tots aquests micromasclismes i deixem-nos de concentrar-nos en les vocals, només.
Sí. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.